L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Doncs puntuals a la cita, com tots els dies, a aquesta hora i des d'aquesta sintonia, el saluda efectivament Josep Roig en nom de totes les companyes i companys de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, que en aquesta hora ens posem d'acord per explicar-los-hi el més destacat de lo que ha passat als nostres pobles. Tenim una emissora municipal des de la que podem parlar d'aquests pobles i també dels pobles veïns, del territori ebrenc en definitiva. Avui aquest informatiu que anem a començar es correspon ja a l'edició de cap de setmana, és divendres, és 26 d'octubre de l'any 2012. I comencem aquest informatiu, com sempre, recordant que poden utilitzar precisament aquest mitjà de comunicació que tenen prop de casa per promocionar el seu establiment o la seva empresa a través de lo que venim a anomenar publicitat de baix cost. Per molt poc preu poden anunciar-se per tot el territori a través de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i en aquest temps d'informació en el que, a bon segur, tenen doncs, una clientela important, seguint també una clientela potencial, òbviament, seguint aquest temps d'informació, que comencem amb un primer consell.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutter.
I ara sí, comencem parlant d'aquestes notícies que ens mostren la realitat diària del nostre territori, un territori en bona part agrícola, i per això moltes de les notícies que els oferim des d'aquest informatiu fan referència a aquest sector. Avui precisament comencem parlant també del sector agrícola i més concretament del sector citrícola, perquè la previsió d'un descens en la producció de cítrics, especialment de mandarines, podria acabar no ajudant els productors, cooperatives i empreses de les Terres de l'Ebre a l'hora de millorar els preus de venda als mercats internacionals després de l'última nefasta temporada. Les colles de recolectors han començat ja a poblar els camps de cítrics de les Terres de l'Ebre durant les últimes setmanes buscant els primers fruits de la varietat de mandarina més primerenca, com per exemple la Marisol, enguany les previsions de producció es queden per sota de la campanya passada. En el cas de les clementines, varietat nules, les més esteses, al voltant del 30% menys i en alguns casos puntuals només un 15%, segons les xifres que baralla la cooperativa Sol d'Ebre, la més important del territori en el sector. I també el sindicat Unió de Pagesos. En canvi, les taronges, que es podrien començar a acollir la setmana vinent, podrien recuperar més d'un 20% de la producció habitual, seguint la tradicional alternança cíclica d'aquest conreu després d'una anterior collita força fluixa. Tot i que la campanya ha arrencat, de moment, sense grans sobresalts, el sector no es mostra en absolut optimista sobre la seva possible evolució. Hem detectat un cert dinamisme en la sortida de la producció, però si no canvia el temps a Europa, el consum va cap a mínims. Subratllava amb preocupació el gerent de la cooperativa Sol d'Ebre, Josep Estrada, a qui escoltem.
Ha iniciat bastant bé perquè tampoc hi ha molta producció. I les varietats primerenques, pues, i en general la clementina, la zona nostra, pues, ens ha baixat un 20 o un 30, i en general a tot Espanya pues, no hi ha una excessiva producció. I això ha fet que hi hagués un cert dinamisme en sortir aquest producte. De totes formes, que si no canvia el temps a Europa, el consum va a mínims, No hi ha un consum molt elevat. I també com ha anat ploguent, els envios s'han fet molt llunyans.
Per la seva banda, el responsable nacional del sector dels cítrics d'Unió de Pagesos, Carlos Roig, considerava que les condicions de venda per als productes difícilment milloraran aquesta campanya.
Després del caos de l'any passat, degut a molts de motius, i el més important, a la mala estructura que tenim comercial a nivell català, espanyol i europeu, enguany, però a veure, les coses no fan pensar que hagin d'anar millor. Sí que és veritat que tenim una lleugera baixada de producció, igual a nivell català que a nivell espanyol, de lo que serien més que res clementines, però no obstant això, l'estructura estructura de mercat és la mateixa, els operadors comercials són els mateixos, la majoria d'entitats que tenim a les terres nostres i al Llevant espanyol estan molt tocades econòmicament parlant. Per tant, tot això ens fa pensar que no serà cap meravella de campanya.
Per acabar d'empitjorar les coses, i també sempre segons les mateixes fonts, en aquests moments les grans distribuïdores es neguen a tancar preus per a la campanya i només els garanteixen per a un període d'uns 15 dies exercint una forta pressió a la baixa. La varietat primerenca Marisol s'ha pagat entre 0,30 i 0,35 euros el quilo, però un 30% continua a l'arbre i sense preu. La Nules tampoc té preu encara. La incertesa s'escampa. Si ens posem nerviosos, els preus aniran cap avall, apuntava el gerent de Sol d'Ebre Estrada, qui s'aferra a una prevista arribada de fred al centre d'Europa en els pròxims 15 dies per esperonar el consum. I ara ens ocupem del sector de l'arròs, en este cas també amb una problemàtica derivada de la plaga del caragol maçana. Unió de Pagesos ha reclamat aquests dies al Departament d'Agricultura que assequi completament i el més aviat possible l'hemidelta dret de l'Ebre per aturar la proliferació del caragol maçana introduït de forma premeditada recentment. El sindicat agrari recorda que la eliminació efectiva dels exemplars requereix eixugar entre un 85 i un 90% de la superfície afectada. La mesura ha estat descartada d'entrada per agricultura davant les reticències de la Unió Europea que cofinança els ajuts agroambientals per mantenir inundat els camps 4 mesos més a l'hivern. El responsable nacional de l'arròs del sindicat Unió de Pagesos, Dani Forcadell, d'ell, creu que la Unió Europea entendrà la necessitat de prioritzar l'assecament dels arrossars per aturar la plaga sense afectar les subvencions dels productors.
Al marge dret del Delta de l'Ebre s'estan cometent els mateixos errors que al marge esquerre, és a dir, s'està minimitzant, no es vol eixugar i s'estan fent declaracions de que hem arrencat el 90%, quan se demostra al marge esquerre que al final s'ha de propagar i va ser un desastre. De fet, enguany, la valoració que podem fer a Unió de Pagesos és que està la plaga totalment destremada i disparada per allí. O sigui, no estan arribant saponines als pagesos, hi ha un cens totalment desfasat i podríem parlar tranquil·lament de més del 50% del delta afectat.
D'altra banda, tot i valorar els esforços econòmics i humans que s'han realitzat per part de la Generalitat, així com per part de la comunitat de regants, Forcadell també dia que considera que després de 3 anys de presència de la plaga a l'hemidelta esquerra, la degradació que ha patit el sistema és evident i molt preocupant. El sindicat denuncia que la plaga està desfermada. Hi ha molts de pagesos amb parcel·les afectades pel caragol poma que no poden utilitzar saponina perquè el Departament d'Agricultura no disposa de suficient estoc. Finalment, Unió de Pagesos també ha anunciat que adreçarà la seva preocupació pels efectes d'aquesta plaga a través de la Unió d'Unions al Ministeri d'Agricultura per denunciar la mancança de contundència de l'administració catalana en el compliment del Real Decret 1628-2011 de 14 de novembre, pel qual es regula la llista i catàleg espanyols d'espècies exòtiques invasores, entre les quals s'hi troba el caragol poma. A més, el sindicat diu que exigirà al Ministeri i la seva obligació de prestar ajuda tècnica i econòmica a la Generalitat en el control d'aquesta espècie invasora. I per tancar aquest primer bloc de l'informatiu, anem ara a Alcanar i no precisament per parlar d'una bona notícia, perquè Cemex sembla que podria acomiadar més d'un centenar de treballadors de la planta que la cimentera té a Alcanar. La mesura s'enmarca en el procés de l'expedient de regulació que l'empresa està preparant i que afectaria 370 treballadors, un terç de la plantilla en el conjunt de tot l'estat espanyol. Domènec Ramal, també en una primera crònica, ho explica des d'Alcanar Ràdio.
Efectivament, Josep, bona tarda. La notícia la recull en avui tant l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona com el setmanari La Veu de l'Ebre. La multinacional cimentera Cemex comunicava en el dia d'ahir i als representants sindicals en una reunió celebrada a Madrid la presentació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectaria 370 treballadors de l'empresa, prop d'un terç de la plantilla a l'estat espanyol, així com la posada en marxa d'un pla de reorganització per a les seues fàbriques i negocis. Segons expliquen fonts sindicals, el gruix dels acomiadaments es localitzaria a la planta que la cimentera té al nostre municipi, Alcanar, on es calcula que hi podria haver prop de 120 afectats sobre una plantilla total de 170 treballadors. També resultaria bastant afectada la planta de Castillejo, a Toledo, en la qual en este cas es preveu un ajust d'un centenar de treballadors. D'acord amb el nou model organitzatiu previst per Cemex a les seues fàbriques, les instal·lacions d'Alcanar i Castillejo passarien a operar només com a moltes de clínquer, el material amb el qual final s'obté el ciment. De fet, els tres forns de la fàbrica Can Arava es troben aturats totalment des de fa ja unes setmanes. Ara s'obri un període de negociacions entre empresa i sindicats en què aquests confien en poder reduir el nombre previst d'acomiadaments, així com una indemnització superior als 20 dies per any treballat. Des de l'empresa asseguren també que el pla presentat ahir està obert al debat i el diàleg. Temex comunicava ahir la posada en marxa de l'anomenat Pla Horitzó amb l'objectiu d'adaptar la seva estructura productiva a l'actual situació del sector cimenter davant la caiguda de la demanda, l'augment dels costos i les males expectatives del sector. En aquest mateix context, la companyia sosté que, malgrat haver suspès l'activitat en diversos punts de producció i haver millorat l'eficiència i reduït els costos, les mesures adoptades han estat insuficients davant la magnitud de la crisi. Per això, i davant l'augment dels costos de producció, especialment energètics, la companyia busca reforçar la seva presència als mercats més rellevants, adaptar la seva plantilla, incidir en les polítiques d'estalvi de costos, prioritzar exportacions, reorganitzar les estructura societària, apostar per noves solucions constructives i augmentar l'eficiència energètica i la competitivitat. A més, cal dir també que aquesta mateixa tarda hi ha prevista una assemblea a la planta que Cemex té a Alcanar, en la qual s'informaria també de totes aquestes decisions i mesures als treballadors de la planta del nostre municipi.
52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara amb una primera crònica a Santa Bàrbara. Tere Giné, des d'allí ens ha preparat una que parla del ple d'ahir, que es va celebrar al municipi, on es va aprovar la congelació de la paga extra dels treballadors municipals. L'alcalde enviava una carta a tot el personal de l'Ajuntament de Santa Bàrbara explicant que es veu obligat per llei a prendre aquesta mesura que retalla un cop més el sou dels treballadors municipals. Tere Giné, La Plana Ràdio.
Així és, Josep. Entre d'altres temes que es van tractar a la sessió ordinària de ple que l'Ajuntament de Santa Bàrbara va celebrar ahir, el punt número 2 resava sobre aprovar la declaració de crèdit com no disponible, que no era altra cosa que donar curs al decret promulgat el passat mes de juliol pel govern espanyol sobre les mesures per garantir la estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i que obliga les administracions, també a les locals, a congelar la paga extra dels funcionaris i personal laboral, amb lo que els treballadors del nostre Ajuntament es veuran perjudicats per aquesta mesura. Escoltem l'alcalde Jordi Boronat.
Bàsicament és la congelació de la paga extraordinària derivat del decret fet pel govern de l'Estat, i aquí el que aprovem és això, precisament, no? La declaració de crèdit com a no disponible del pujant total de les pagues extres del personal.
Boronat aquesta mateixa setmana feia arribar una carta personal a tots els treballadors municipals explicant la situació per la que es veia obligat a suprimir aquest suplement salarial, així com a prendre altres mesures a les que obliga el mateix decret de govern i que minven un cop més els drets adquirits les darreres dècades pels treballadors en general i de les administracions públiques en particular. En la mateixa missiva, Boronat es preguntava per què no es prenen mesures punitives solament contra aquelles administracions que han fet les coses malament i es deixa en pau aquells, com la de Santa Bàrbara, que han fet una bona gestió dels recursos. L'alcalde creu que no és just que s'hagin d'aplicar els mateixos decrets sancionadors per a tots i lamentava tenir que prendre aquesta mesura a la que l'obliga la llei. Intentarem buscar mesures alternatives que palien aquesta decisió imposada, concloia. La mesura va ser aprovada per l'equip de govern de CiU, mentre que Unitat Planera, a l'oposició, s'hi va abstenir.
I ara anem a l'Aldea, perquè aquest municipi, aquest dissabte 27 d'octubre, acollirà més de 200 jutges de pau de tot Catalunya per commemorar els 25 anys de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que organitza cada any aquesta entitat a una població catalana. Des d'Antena Aldaia, la crònica la signa Seto Gallego.
Què tal, Josep? Bon dia. Demà dissabte 27 d'octubre, l'Aldea acollirà de nou l'Associació Catalana en Pro de la Justícia amb l'acte anual que organitzen cada any a una població catalana. Fa 3 anys, l'Associació en Pro de la Justícia ja es va donar cita a l'Aldea i enguany, com a data important, l'associació repeteix de nou a la població aldeana. A més, compliran els 25 anys de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia i s'atorgarà el reconeixement als socis, persones i entitats que han destacat en la defensa i desenvolupament de la justícia de pau. Este dissabte acolliran més de 200 jutges de pau de tota Catalunya. A més, l'acte serà presidit per la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gisbert i Català, la consellera de Justícia, Maria Pilar Fernández Bozal, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Miguel Ángel Jimeno Jubero, el president de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, Xavi Ten, i Dani Andreu, alcalde de l'Aldea, presidiran l'acte d'este 27 d'octubre que tindrà lloc a la 1 del migdia. El lliurament de les distincions de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia tindrà lloc a la Masia Pla dels Catalans de l'Aldea i a l'acte assistiran també els membres de l'associació i altres personalitats del món del dret i de la justícia. Dani Andreu, alcalde de l'Aldea.
Des de l'Ajuntament de l'Aldea mostrem una grandíssima satisfacció per aquesta oportunitat que ens dona l'Associació de Jutges de Pau de Catalunya de celebrar el seu 25è aniversari al nostre poble i concretament a la Masia Pla dels Catalans, en el sentit de que serem territori d'acollida per a aquesta gent que tant i tant sacrifici fan per la nostra societat, i al mateix temps també tindrem l'orgull de rebre personalitats importants com el president del Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya, la consellera de Justícia del nostre govern de Catalunya o la presidenta del Parlament, honorable Núria de Gisbert. En definitiva, és una oportunitat de que l'Aldea pugui ser, com volem sempre, notícia en positiu, una oportunitat per tal d'acollir a una organització tan important com és l'Associació de Jutges de Pau de Catalunya, i sobretot un reconeixement a la tasca també del nostre jutge de pau, del Fernando Rico, que tant i tant se ho mereix per la seva constància, per la seva discreció, però sobretot pel seu compromís amb el poble.
Recordem que l'acte tindrà lloc este dissabte 27 d'octubre a partir de les 12 del migdia, on tindrà lloc la signatura del llibre d'honor a l'Ajuntament, i a la 1 del migdia tindrà lloc l'entrega de medalles a la Masia Pla dels Catalans.
I des de l'Aldea, el nostre viatge informatiu segueix ara cap a l'Ametlla de Mar, perquè la residència d'avis de l'Ametlla de Mar sembla que serà una realitat el 2013. L'acord entre l'Ajuntament Calero i el Departament de Benestar i Família de la Generalitat permetrà que la residència d'avis i centre de dia compti amb una 30ena de places concertades i 10 places de prestació vinculades. Així ho explica des de la Cala Ràdio Olga Tomàs.
Després de 2 anys de negociacions, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha arribat a un acord amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat per obrir la residència d'avis i centre de dia del municipi el primer trimestre del 2013. Una residència que, a més d'oferir el servei a la gent gran, es preveu des de l'Ajuntament que generi llocs de treball al municipi. L'edifici de la residència ja està finalitzat, una obra amb un pressupost al voltant dels 4.744.681 euros, amb IVA exclòs, que l'Ajuntament Calero ha finançat amb fons propis. El proper pas ara és l'adjudicació de la gestió de la residència. Escoltem Andreu Martí, l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Més enllà que en aquest cas hi ha moltes empreses que són similars i que totes fan una feina excel·lent i conegudes, no cal dir ara cap nom, del sector de la gent gran, doncs la creació pràcticament total de llocs de treball, doncs això es tindrà molt en compte juntament amb altres factors, i jo crec que abans d'acabar l'any podrem anunciar allò, el dia exacte, el dia concret, esperem i desitgem que sigui així, de poder posar en marxa aquesta residència, que ha de ser també un nou motor econòmic.
L'equipament disposa de 120 places de residència i 28 de centre de dia. Amb l'acord establert amb la Generalitat, es comptarà amb una 30ena de places concertades i d'un mínim de 10 més en règim de prestació vinculada, és a dir, on els sol·licitants tindran una part subvencionada. L'objectiu és assolir durant el 2013 entre 50 i 60 places concertades segons el consistori Calero. L'edifici, de 1.500 metres quadrats en planta, està ubicat a l'Avinguda de l'Ensenyament. Aquesta construcció, que està formada per una planta baixa i 2 plantes, està concebuda per integrar-se al paisatge i poder fer gaudir de l'entorn als usuaris només mirant per la finestra. Cada planta compta amb 2 sales d'estar i menjador. La residència té 40 habitacions dobles i 40 de senzilles pels residents. La planta baixa és on es concentraran els serveis d'ús compartit per residents i usuaris del centre de dia. A més, la residència té un porxo de 100 metres quadrats on es podrà gaudir al bon temps de l'aire lliure i el paisatge.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En Post avui ens ha preparat una crònica per fer referència als membres de Protecció Civil, aquest col·lectiu que aquest cap de setmana precisament estrenarà una nova bandera, tal com explica des d'En Post Ràdio Manel Ramon.
Doncs així és, els voluntaris de Protecció Civil d'En Post presentaran i beneiran demà dissabte la seva nova bandera. Després d'un concurs realitzat, la bandera guanyadora és de fons blau, amb l'escut de la Protecció Civil, inclou l'escut d'En Post i la senyera. L'acte de benedicció es celebrarà demà dissabte a l'Església Arxiprestal d'Amposta. Així ho explicava José Antonio Becerra, que és el vicepresident d'aquesta Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Amposta. L'escoltem.
La bandera, perquè va sortir una idea dels voluntaris, que va fer il·lusió tindre la bandera per a Protecció Civil, com alguns cossos també tenen la seva bandera, i van pensar de tindre una bandera. Entonces van penjar algunes banderes, us van presentar algunes banderes, i sobre les 8 banderes que ens van presentar van elegir una. Llavors, per fer les coses ben fetes, volien fer tot un protocol tal com és per presentar una bandera. I va sortir tot la idea del voluntari de Protecció Civil i van tirar endavant. I l'idea ha sigut tirar-la, presentar-la, venir-la i fer tot el protocol, amb les autoritats i tot.
Actualment són prop de 30 els efectius voluntaris de Protecció Civil d'Amposta i també els voltants de 20 els que estan en reserva disposats a ajudar en cas de necessitat. Protecció Civil d'Amposta realitza treballs de suport i de vigilància en diferents actes a la ciutat i també a la comarca del Montsià. Acabem recordant que la benedicció de la bandera comptarà amb la presència de tots els membres de Protecció Civil, familiars i autoritats.
I també demà es presenten les jornades gastronòmiques en el mar de Cultutardó a Santa Bàrbara. Els restauradors planers van decidir que els diners que recapten per la degustació de pinxos es destinaran a finalitats benèfiques. De nou, Esther Giné des de la Plana Ràdio, qui informa.
Seguint amb el programa d'activitats de les jornades culturals de tardor que organitza enguany per primer cop l'Ajuntament de Santa Bàrbara i que es van encetar la setmana passada amb un acte gratuït que va combinar jazz, poesia i art, aquest cap de setmana s'aposta per la gastronomia amb la presentació de les jornades gastronòmiques que començaran a partir del dia 2 de novembre i que es convoquen habitualment abans de la Fira de l'Oli, Novell, els cítrics i el comerç. Enguany la presentació s'ha volgut enmarcar dintre aquesta primera edició de Cultutardó i es portarà a terme demà dissabte, dia 27 d'octubre, a les 6 de la tarda i al Centre Cultural, on els restauradors locals que hi participen cuinaran en directe i davant el públic alguns dels plats de la seva carta de les jornades gastronòmiques. El regidor de Cultura Planem, Alfred Blanc, explicava que els restauradors oferiran també una selecció de 6 pinxos prèvia adquisició d'un tiquet de 5 euros. Els pinxos s'han denominat solidaris perquè la recaptació que generin, i tal com van decidir els mateixos restauradors planers, es destinaran a fins benèfics.
On aquí entren en joc els restauradors locals que participen en les jornades gastronòmiques que s'enceten a la setmana següent i que mos cuinaran plats en directe allí al Centre Cultural, cada un dels restauradors que participe cuinarà algun plat de la seva carta. També hi haurà una mena de degustació i llavors també comptarem amb la col·laboració d'una cantant de jota, que és la Sílvia Ampolla, que bueno, està molt implicada en el món de la jota i el cant tradicional i que participarà espontàniament en aquest acte. Aquest acte serà dinàmic, vull dir que la gent podrà entrar i sortir sempre que vulgui. Començarà a les 6 de la tarda i durarà fins allà a les 10 de la nit o 9 i mitja, perquè els restauradors després ja han de marxar. S'aniran fent doncs, diferents coses, aquestes coses que he dit. Això té un component solidari, que és que aquesta degustació que he dit anirà a base d'uns pinxos. Aquests pinxos aniran a base d'uns tíquets que costaran 5 euros, 5 euros 6 tíquets, vale? 6 degustacions. Llavors, tota la recaptació, ho vam estar parlant amb els restauradors, i els restauradors decideixen donar-ho a una causa benèfica, bueno, que a ells determinaran quina és.
L'acte, que es realitzarà a les 6 de la tarda al Centre Cultural demà dissabte, es complementarà amb la participació de la cantadora de jotes de les Terres de l'Ebre, Sílvia Ampolla.
Acabem amb una nova crònica des d'Alcanar Ràdio. Des d'aquest municipi repassem també algunes de les activitats d'agenda previstes per al cap de setmana, com els actes del Correllengua 2012 o una trobada motera, la Clementina 2012, que enguany per primer cop acollirà el càmping Cases de les Cases d'Alcanar. De nou és Domènec Ramal.
La primera d'elles, i enmarcada dins els actes del Correllengua 2012, que Alcanar organitza al Casal Aixumana, es tracta de la celebració, en este cas, del centenari del naixement de l'escriptor canareu Trinitari Fabregat i Ximeno. Demà mateix, dissabte, a partir de les 11 del matí, i a la biblioteca que li dona nom l'autor, s'ha preparat una taula rodona per tractar sobre la vida i l'obra de Trinitari Fabregat. Taula rodona en la que hi participaran estudiosos com Agustí Bel, Àngela Buch, Tomàs Camacho, Anna Chillida, Andreu Queralt i Emicti Subirats. Mentre que per al dia següent, diumenge, dia 28, a partir de les 8 i mitja del matí, i amb trobada al davant del centre cívic, s'ha preparat una sortida al Montsià, en este cas per seguir la ruta literària basada en el capítol 39 de la novel·la Jardins Ignorats. Una sortida que s'allargarà durant tot el dia, que estarà guiada per Joan Batista i Beltran Reverter i per a la qual és imprescindible portar aigua, esmorzar i dinar. Cal dir també que en el transcurs d'aquesta ruta literària es farà la lectura de fragments de l'obra a càrrec d'alumnes de l'IES Sol de Riu. Passant a d'altres propostes, hem de passar avui també pel càmping Cases, ja que en aquesta instal·lació del nostre municipi està prevista la celebració durant tot el cap de setmana, demà dissabte i passat demà diumenge, de la primera trobada motera, la Clementina 2012. Trobada que s'ha encarregat de coordinar i organitzar el càmping Cases i que han preparat diferents propostes en què es combinarà la ruta turística, motociclista, en este cas amb la gastronomia i tot el que és el cultiu, tractament i comercialització de la Clementina. Durant dues jornades, demà dissabte i passat demà diumenge, es calcula que prop d'un parell de centenars de motards visitaran el nostre territori participant d'aquesta primera edició de la trobada motera, la Clementina 2012, que, diuen els organitzadors, té voluntat de continuïtat en anys propers. I per últim, acabarem parlant d'un parell d'exposicions que estos dies podeu visitar al nostre municipi. D'una banda, l'exposició El Molí Rotatiu, una gran revolució tecnològica ibèrica, que a la segona planta de la Casa O'Connor, al Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers, es pot visitar en horari de 5 a 8 de la tarda, de dijous a diumenge, fins al 25 de novembre. I per altra banda, recordar també que fins al 6 de desembre, a la Galeria Cafeteria Padart, es pot visitar una exposició de les il·lustracions d'Ivonne Fuster, que porta per títol Espais per somiar.
Doncs així, un dia més hem intentat comprimir tota la informació que ens ha arribat des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre que hem elaborat des d'aquesta associació d'emissores municipals. Gràcies per la seva atenció. A l'hora d'acabar, els dirigim un bon cap de setmana i, naturalment, els esperem el proper dilluns en aquesta mateixa emissora i a les hores habituals que emetem aquest informatiu, la 1 de la tarda i les 7.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.